Quantes vegades no hem sentit aquelles persones que tota la vida han sigut cuidadores i que quan deixen de ser-ho, la seva vida deixa de tenir moltes vegades sentit. No és que tingui carència de sentit per als que estem com a espectadors d'aquesta situació, sinó que la pròpia persona se sent així. Per què? Perquè tota la vida ha cuidat. Però ens hem posat mai a la pell d'aquella persona que assumeix el rol de cuidador o de cuidadora? D'això avui en volem parlar amb la Marta Linares, que és neuropsicòloga. Què tal, Marta? Com estàs?
Molt bé.
No som conscients de l'existència del síndrome del cuidador?
No. No som conscients, se'n comença a parlar una mica més ara, però per què jo crec? Això és una reflexió meva, La poso en comú i si algú ens escolta potser ens pot donar la raó, fins i tot reflexionar d'una altra manera. Clar, fins ara la figura del cuidador era el cuidador entenem en demències,
Sí, sí.
Tot i que aquest síndrome es pot extrapolar a qualsevol patologia que sigui una ocupació d'alta intensitat i amb un estrès sostingut de manera molt allargada en el temps i que l'altra persona presenti un estat d'alta dependència psíquica o física. Per tant, bueno, jo parlo més en el tema de demències perquè és una mica en el que ens hem anat centrant en totes aquestes converses, però la veritat és que el síndrome del cuidador no només és exclusiu del món de les demències. Clar, què passa? Que fins ara aquesta figura era una figura com que es vivia molt en silenci, que hi havia com un sentiment de és la teva responsabilitat, és el teu deure, i per tant hi havia pocs drets, hi havia poques demandes d'ajuda i hi havia poca visualització del que ha acabat comportant. Com que ara hi ha alguns espais en els que es genera més xarxa, més grups d'ajuda, més especialistes en determinats diagnòstics en etapes més primerenques i que per tant ja comencem a enraonar i a fer entendre que de tan aviat com pugui el que cuida l'hem de cuidar i necessita ajuda, hem obert una mica la cultura aquesta i ja sé quan s'ha pogut indagar més i estudiar més aquest perfil del síndrome del cuidador. No fa gaire que s'ha visualitzat i és cert que no parlem de tant temps enrere. Un dia en conversa amb vosaltres parlàvem de que segurament la generació dels nostres pares han set el punt d'inflexió entre una etapa i una altra. Aquest perfil de cuidador de l'edat dels nostres pares són persones que han estat cuidant sense xarxa, sense suport, sense ajuda i són els que han fet visible aquest síndrome del cuidador.
I els que han trencat una mica, no?
I els que han trencat i han generat unes necessitats i jo diria que està aquí el punt d'inflexió.
Clar, perquè és que moltes vegades, i segurament si mirem al nostre voltant en trobarem exemples, hi ha moltes persones que han dedicat la seva vida a cuidar els altres, no? I que fins i tot la pròpia família li ha otorgat aquest rol, no?
Sí, sí, clar, és a dir, jo a vegades quan parlo amb pacients, no? Per exemple, imagina que ve la consulta una parella i estem fent un estudi de demència i es diagnostica demència, doncs en aquest cas el seu home, no? Aquesta persona que cuida d'ell, que normalment doncs sol ser encara la parella, a vegades també hi ha els fills, però si hi ha parella sempre és aquesta figura el rol de cuidador principal. Ella t'explica la seva història de vida i et diu, bueno, jo ja m'ho veia venir, que el que ell tenia era això, perquè jo ja vaig cuidar de la meva àvia, d'una tieta, de la meva mare, del meu pare i dels meus sogres. Clar. És a dir, hi ha gent que té tot aquest aquesta història de vida amb la relació d'atendre una enfermetat en el domicili, una enfermetat degenerativa i que vas perdent facultats i que per tant perds habilitats i ets cada vegada més dependent. Clar, allò era un deure per moltes persones, allò era un deure i antigament aquell deure solia caure en un perfil femení.
Exacte.
I era un deure, tant és així que quan tu fas una història de vida moltes dones, i algú del que ens està escoltant segur que també es reconeix, de dir, jo vaig deixar de treballar per cuidar del meu pare, de la meva mare, o del meu oncle, o dels meus sogres, no? És a dir, que era com una responsabilitat. Aquesta herència de la responsabilitat és quelcom que avui en dia encara estem treballant a nivell emocional, perquè és el que sol despertar la culpa. La culpa en el sentit de jo hauria de cuidar, si jo ho he fet amb tots els meus altres éssers estimats, per què ara no ho faig amb el meu home, no? O moltes vegades, clar, com era la xarxa de la dinàmica familiar abans, ara? Moltes vegades aquests cuidadors d'ara ja no tenen aquell sistema familiar en què en una casa hi viuen 5 o 6 persones, no? Ara hi ha més solitud, hi ha més moviment demogràfic, no? Aleshores, entendre que aquests patrons tant familiars com socials han canviat costa molt. Entendre que fins ara es cuidava així i jo ara no ho estic fent, moltes vegades dona la culpa.
Fins i tot, i això ho veiem molt en famílies tradicionals, esperaven tenir nenes perquè ja calculaven que aquelles nenes assumirien aquest rol de cuidadores, no?
Sí, sí. Moltes vegades jo he sentit a la consulta per part d'alguna família en què a nivell de valors i de creences, doncs ells tenen la creença de jo sort que tinc, no? La meva filla, doncs perquè ella és qui ens cuidarà pel fet de ser
dona.
La dona, no? I sí que és veritat que antigament aquests rols estaven molt marcats, no? L'hereu, el... no? Jo penso que ara, jo, des de la meva experiència de quan rebo algú a la consulta, sí que continuï havent-hi un perfil més femení que masculí com a cuidador, però sí que és cert que tu veus que moltes vegades doncs aquell pacient ja no ve acompanyat de la dona, sinó que ve acompanyat d'un fill, o fins i tot jo t'ho he de dir, no? Que són fills que igual estan visquent a Barcelona o estan visquent, i si saben que tenen una visita programada, doncs ells es demanen un dia més enllà de totes les complicacions i venen i l'acompanyen a aquest tipus de visita. Crec que estem canviant una mica aquestes infraestructures, aquestes creences i aquests valors, però tot això és molt verd.
De totes maneres, tu has apuntat a Marta l'acompanyament que pot fer un fill, en aquest cas home, que viu en un altre lloc i pot fer aquesta visita, aquest acompanyament puntual, però també és veritat que si mirem al nostre voltant, també hi ha hagut durant... jo diria que durant molts anys, l'efecte contrari, no? És a dir, el noi cuidador també era vist d'una forma estranya, no?
Sí, era com que no li tocava, no? No representava...
Sí, o fins i tot si era algú amb una vida com molt solitària, tampoc era del tot ben vist.
Sí, bueno, perquè aquí hi ha unes interpretacions, no? És a dir, aquí ja interpretar és molt dolent, no? Perquè interpretes sota un aspecte totalment subjectiu i a més pots acabar generant un precedent o un prejudici.
Exacte.
No? Aleshores, jo al final el que he acabat assimilant una mica és que cada casa té una estructura. Cada casa, cada domicili té una realitat. Tu no pots fer sentir com a psicòleg o com a professional de la salut que estem implicats en un procés d'acompanyar o de cuidar el que atén a la persona amb dependència. Tu no pots anar amb les 10 ordres, amb l'ideal de has de fer això, això, això i això. Jo penso que el més saludable és posar-te al servei d'aquell domicili, posar-te al nivell de què tenim, quines eines tenim, quina és la vostra realitat, no jutjar, no prejutjar, no donar per fet que ja ho saben, o no donar per fet res, escoltar i posar-te al servei d'aquell entorn. Ho dic perquè, si no, moltes vegades els propis professionals podem entrar, perquè som persones en judicis o bueno, doncs no, és que aquest no el volen cuidar, o és que aquest fill no se'n vol fer càrrec, no? És a dir, és difícil i és dolent això que tu dius, que al final és interpretar, no? Interpretar i dir, aquest noi ha de ser, no deu tenir vida social, ha de ser un no sé què o no, perquè és molt estrany que estigui cuidant dels pares. No. Per tant, però clar, hi ha molts prejudicis encara, amb alguns rols dintre de la nostra societat, hi ha molts prejudicis encara amb alguns rols.
I com actueu els professionals davant d'aquests rols? Perquè és clar, són d'aquelles coses que pràcticament ja venen innates, no? que venen impregnades en l'ADN de la pròpia, del propi, diguem-ne, de la pròpia família, no? O sigui, tota la vida t'han inculcat allò, com trenques amb una cosa més tan delicada com aquesta?
Jo parlaré una mica des de com jo actuo, perquè ja sabem que ni potser la meva manera és la correcta. Algú que ens escolti i tingui més capacitat que jo, coneixement, dirà potser aquesta no és la correcta, o potser no com jo ho faig, ho fa tothom.
Aleshores, però és la que t'ha funcionat, no?
Jo és la que a mi me funciona i amb la que jo estableixo un bon vincle terapèutic. Al final, el vincle terapèutic és un element essencial quan tu vols estar en una relació d'ajuda. El vincle terapèutic vol dir jo confio en tu, jo em poso a les teves mans i em deixo assessorar, orientar o actuaré en funció del que tu em diguis. Aleshores, una mica el que a mi me funciona és, primer de tot, jo tinc la sort de tenir una consulta en la que tinc un temps relativament de 20... Jo tinc una hora de consulta, 3/4 d'hora és per 40-45 minuts és per la valoració exploració neuropsicològica i aquells altres 20 minuts és per al cuidador. Aleshores, això a mi ja em facilita molt les coses perquè tinc temps, no tinc una consulta de 5 minuts. Clar. Aleshores, ja tinc això. En el nostre hospital tenim un espai agradable, acollidor, estem fent tot aquest treball d'humanitzar l'entorn en el qual les persones poden sentir bé, i aleshores hi ha una predisposició, jo m'activo amb una predisposició d'escolta, atendre't i entendre't. No comences mai per haver de dir el que ha de fer, no?
Clar, clar.
Aleshores, un cop tu, jo t'estic atenent, i en aquell moment tu ets el més important i això ho reps, miro quines eines té i reforço allò que està fent bé perquè ho sostingui. I si veig que hi ha alguna creença o alguna interpretació que no és correcta i no s'ajusta i això el fa patir amb ell, doncs ho treballem, identifiquem allò i intentem ajustar-ho, treballar-ho perquè sigui més flexible i es pugui adaptar millor al seu dia a dia.
Marta, com es detecta el síndrome del cuidador? Quan una persona la veiem resignada, que sempre haurà de cuidar persones, estem davant d'un cas molt evident, però hi ha casos emmascarats del síndrome del cuidador?
Totalment. Hi ha casos que estan emmascarats del síndrome del cuidador perquè moltes vegades, o sigui, és un síndrome, com et diria jo, que no és focalitzat en una característica de 3 símptomes. Hi ha persones que l'inicien més per un canvi en el benestar físic o somàtic i comencen amb dolors generalitzats, fatiga, astènia, amb mal de cap, sensació de visió borrosa, algunes palpitacions. Aleshores, és clar, el primer és manifestar-ho. I abans d'arribar a la conclusió de que és un síndrome del cuidador, et fan una sèrie de proves, te fan un electro, te fan una analítica, et fan alguna prova d'esforç, et fan alguna radiografia, depenent de quins siguin els símptomes que tu presentes. Aquests són els que més s'emmascaren, perquè com que poden formar part
de
1.000 quadres, doncs són els que més s'emmascaren. Quan tu analitzes i dius tot és normal, no es troba, no s'identifica causa orgànica, aleshores fas una aleshores dius tinc una sospita de que el problema és més emocional, no? És més d'estrès, és més esdevingut d'algun aspecte no ben elaborat. Aleshores és quan es demana normalment una interconsulta, una visita a psicologia. Els psicòlegs han de fer una exploració i veuen que el desencadenant de que aquella persona tingui aquelles sensacions somàtiques un cop ja ha descartat tot el part orgànic és el fet d'haver tingut una experiència com a cuidador que a vegades és traumàtica i a vegades no. No té que veure amb la complexitat d'allò, sinó amb el temps sostingut, l'ocupació, la dedicació, Ja hem detectat quins són els elements que et poden provocar més predisposició a tenir-ho. Ara en parlarem. Clar, en acabat hi ha altra gent que té el síndrome del cuidador i que el que manifesta és insomni, pèrdua de gana, pèrdua de pes, tristesa, angoixa, un pes aquí, una sensació a l'estómac, quadres alternats de problemes digestius, no? Aleshores, aquí és igual la bateria. La bateria és anem a descartar qualsevol causa orgànica i després anem a demanar una exploració psicològica. Quan fas una exploració psicològica acabes identificant això, doncs que hi ha aquesta experiència de cuidar i hi ha aquesta experiència sostinguda, que a vegades, com he dit abans, és traumàtica o no. Clar, i a partir d'aquí què necessites? A partir d'aquí necessites un suport psicològic que t'ajudi a elaborar, a mastegar emocionalment i cognitivament aquest procés, que a vegades és tan actiu encara, és a dir, a vegades encara és tan actiu,
sí,
de dir jo sóc el cuidador principal, i a vegades ja no és tan actiu perquè aquella persona doncs ja ens ha deixat i ha mort, però quin és el risc si no l'atenc mentre aquella persona és la figura de cuidador principal? Doncs que té molts de números per fer un dol patològic. Un dol patològic vol dir que s'hi sumen una sèrie d'emocions que fan que la persona es posi emocionalment malalta, que ja no estem parlant de tristesa o trobar a faltar o tal, sinó aspectes que incomoden més a la persona fins al punt que la treuen de les seves activitats bàsiques o de la manera en què es relaciona a nivell social. Per tant, el cuidador necessita ser atès des del moment del diagnòstic. No podem posposar-ho, això. Hem de donar recursos, i no només psicològics. Avui en dia s'han anat generant figures en la nostra xarxa de salut que, per exemple, a les àrees bàsiques hi ha la figura del hi ha diverses figures. Hi ha la figura del PSP, que és el suport psicològic a primària, i que aquesta persona pot ajudar a transitar per algun problema a l'hora d'elaborar aquestes emocions en el cuidador. A les àrees bàsiques també s'ha generat una figura, que és el psicòleg d'atenció a la cronicitat, que també ajuda a la persona o al familiar que té una malaltia crònica, sigui demència, sigui diabetis, sigui qualsevol altra malaltia, i que això genera un risc de presentar aquests síndroms, no? Doncs atenem-lo. I després s'ha generat una figura que recentment està estrenada, que és el REBE, que és aquest referent de l'àrea del benestar comunitari, que aquesta persona el que fa és, tu ets cuidador, tu t'estàs aïllant, a tu te falta compartir en grup, a tu te falta, per exemple, un grup de suport, o a tu te falta, no? I ella busca recursos per ajudar emocionalment aquella persona i que pugui socialitzar-se, tenir temps de lleure, comunicar-se amb altres persones que estan passant per lo mateix que ella. Vull dir que la intervenció amb el cuidador ha de ser primerenca, que els símptomes són multifactorials i que la intervenció ha de ser interdisciplinar. També hi ha una figura molt important, són les nostres companyes de treball social.
Uh-huh.
Les companyes de treball social són molt essencials també en aquest procés d'acompanyament al cuidador, perquè són les persones que t'ajuden a nivell emocional, t'acompanyen en el domicili, t'ajuden a gestionar aspectes legals o aspectes de recursos, perquè, és clar, no totes les demències te passen quan estàs jubilat. Hi ha demències que estàs en una època, en una etapa activa, o que el cuidador està treballant, i aleshores com solventem això? Treball social també és un bon recurs per al cuidador.
Marta, estem fora de temps, però hi ha dues qüestions que ens han quedat pendents. Una d'elles són aquests elements que has comentat ara fa un moment, elements que et poden portar al síndrome del cuidador. Aquest n'és un. I un segon tema que també et volia plantejar és que tot cuidador, quan comença a ser cuidador, hauria de tenir aquest suport al darrere per tal de ser controlat també, és a dir, perquè al final és una activitat de risc, no? Una activitat que ens pot acabar marcant de per vida. Anem, si et sembla, al primer d'aquests elements, que tu comentaves que et poden portar al síndrome del cuidador. Quins serien?
Aquests factors de risc que et poden portar això va molt lligat a l'altre que tu has dit. És a dir, l'aïllament, la falta de socialització, la falta de xarxa familiar o d'amistats, és un problema. Els problemes econòmics també són un factor de risc perquè tu tinguis a la teva motxilla un element de més dificultats a l'hora d'assumir malalties d'aquestes i com m'organitzo i com les assumeixo. Persones que ja tinguin antecedents de depressió o d'ansietat, perquè sempre tenen com una predisposició o més vulnerabilitat. Persones que pateixin de l'alteració del son. Persones que no descansen bé sempre tindran més risc de patir algun d'aquests símptomes, no s'han de patir tots, però algun d'aquests símptomes del síndrome del cuidador. Persones que d'alguna manera no, com t'ho diria, consideren que això m'ho he de fer jo i no van ni tan sols al metge de capçalera.
D'aquests n'hi ha molts, eh?
D'aquests n'hi ha molts, i aleshores quan passa alguna cosa ja és una situació d'urgència i tu ja no has pogut fer aquest transitar per els diferents moments i les diferents necessitats transversals a la que passes per la malaltia. La persona que té més predisposició a patir aquest síndrome del cuidador és aquella persona que no té la informació necessària de quin és el diagnòstic, que això sembla una cosa molt evident, però no totes les persones que van a la consulta han entès què els hi hem dit i què poden fer amb allò.
Clar.
Aleshores, si tu no tens una molt bona informació, no te'n fas el càrrec, no? Per tant, sí que hi ha tots aquests elements que dius, això són elements que et poden portar a una predisposició. Si a l'altra pregunta que em deies, la meva resposta...
Tot cuidador hauria de tenir algun tipus de suport des del primer moment?
Sí. És a dir, la resposta és absolutament sí. De la dimensió que sigui, de la categoria que sigui, sigui ocupacional, sigui de... Si no ho socialitzes, si no ho comparteixes, si no acceptes que necessitaràs ajuda, ja sigui a nivell d'assessorament, escolta, malament, mal pronòstic.
Marta Linares, neuropsicòloga, és un plaer tenir-te aquí al programa.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.